Ràdio Estel. Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Hola, molt bona nit, amics i amigues de la ràdio. Us donem la benvinguda a l'edició de Catalunya sense barreres d'aquest divendres 23 de desembre, molt a prop ja de la nit de Nadal. I precisament per felicitar-vos al Nadal hem escollit un senzill i càlid poema fet per l'equip del programa que recull molt bé el nostre esperit nadalenc. Ho ha escrit el poeta Salvador Riera i ho escoltem amb veu de Montserrat López.
Per Nadal desitjaria estar amb tu, però no hi sóc. Per Nadal desitjaria que hi hagués pau al món, però no n'hi ha. Per Nadal desitjaria que tothom fos feliç, però molts no ho són. Per Nadal desitjaria que ningú estigués malalt, però molta gent ho està. Per Nadal desitjaria que ningú passés fam, però encara n'hi ha. Però malgrat tot, per Nadal et vull desitjar felicitat, pau, amor i unes bones festes. Perquè si compartim pau, si compartim amor i si compartim felicitat, segur que podrem fer un món millor.
I el cas és que us acompanyem cada divendres de 9 a 10 del vespre aquí a Catalunya sense barreres per intentar fer un món millor. Ens ajuden sempre els temes i els convidats que escollim per fer les edicions del programa. Passem llista a veure qui ens acompanyarà aquest vespre. No puc viure quan l'amor ja s'ha acabat. Avui seuen a taula amb nosaltres Jordi Martí i Pau Trias. Venen en nom de l'associació Salut i Esport Solidari i hem pensat veure quin tipus d'activitats fan en aquesta entitat recentment nascuda, sobretot pensant en les persones amb discapacitat i també en aquells, per allò de l'esport, que aquestes festes fem algun excés amb el dinar. I mireu que maco, Pirena, la Ruta Blanca dels Pirineus afronta l'edició número 22, el músser amb discapacitat Felipe Cartas s'estrena en aquesta aventura i per això és amb nosaltres a Catalunya sense barreres per comentar-nos com porta l'experiència. Felipe Cartas és una persona amb discapacitat física afectat per poliomielitis. Sí que intentem millorar el món des de Catalunya sense barreres i també ho intenten millorar els convidats i convidades. Com a exemple, les tertúlies sobre lectura fàcil que fem al programa. Avui comentarem els Premis Bones Pràctiques, una miqueta, que fa l'associació Lectura Fàcil, amb una experiència que és una excel·lent pràctica. La porten Laia Castell, que és bibliotecària del Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona, la Model, també Montse Flores, autora de llibres de lectura fàcil, i també Xavier Vives, que és conductor del Club de Lectura Fàcil, juntament amb la Montse, que s'ha fet a la Model de Barcelona. Els reclusos poden acostar-se a través de la lectura fàcil a textos i sentiments que els ajuden a sentir una miqueta la llibertat i aspirar a ella i a tenir una segona oportunitat a la vida. Molt nadalencs i sensibles ens posem en marxa el control de so. Tenim, com sempre, Toni Huguet. Yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. I sembla ser que el Nadal suavitza una mica totes les emocions, fins i tot les de la reina de la ironia.
Ironies socials amb Montse Clotet.
Per Nadal, tots són bons propòsits. És temps de renovació. Cada any, cada Nadal, tenim la sensació de que tot pot tornar a començar, que se'ns dona l'oportunitat de viure de forma diferent el mateix viatge per poder posar-nos en harmonia amb tot. Amb nosaltres mateixos, amb els altres, amb la societat, amb la natura, amb tot allò que ens envolta. La imatge d'un petit infant acabat de néixer, innocent, pur, tendre, ple de llum, d'una vida que tot just comença, ens transmet l'esperança de que podem alliberar-nos de tot allò que ens converteix en uns éssers egocèntrics i interessats. Podem canviar, podem ser diferents, no estem condemnats pel passat ni per l'entorn. Vivim en un món ple d'oportunitats i hem de saber llegir entre línies. Renovem-nos, resintonitzem amb la vida, alliberem-nos de les càrregues acumulades per poder veure i viure el món amb ulls d'infant. Fem que el simbolisme del Nadal ens acompanyi durant tot l'any. Venturós qui gronxola l'infant i oblidant-se del món un instant i de viure a la vida s'atansa. Miquel Martí Pol. So don't give me no shot, John.
Don't sing me no sad, sad song. Don't tell me. Doncs que el Nadal suavitza els sentiments és una cosa que experimentem tot l'equip de Catalunya Sense Barreres. Però i la butxaca? Com afecta el Nadal a la butxaca? El cas és que la periodista Sònia Burgués ha fet un cop d'ull un estudi sobre el consum al Nadal. Les conclusions aquestes.
El comentari de Sònia Burgués.
Darrerament, una reputada firma d'estudis professionals d'Espanya ha donat a conèixer el seu estudi de consum nadalenc del 2011. Segons l'estudi, aquest any es preveu que la despesa espanyola per llar experimenti un lleuger creixement, passant dels 655 euros de l'any passat als 668 d'enguany, contra tota previsió de crisi. Dels que pretenen gastar més amb les compres d'aquest Nadal, el 36% ho argumenten com una manera de deixar de pensar en la crisi. Per contra, els que tenen previst fer una despesa inferior respecte a l'any passat ho faran per por que la crisi empitjori o perquè han perdut o temen perdre el seu lloc de treball. A part, es consolidaran alguns dels comportaments de consum que ja es van veure el 2010. Durant aquest Nadal, es continuarà prioritzant la compra reflexiva de regals, abandonant de manera definitiva la compra per impuls. Els regals més comprats aquest any, diuen, seran els perfums i cosmètics, seguits per roba i sabates. No obstant això, els més desitjats per consumidors espanyols són els llibres, la roba i els diners, on n'hi hagi.
Catalunya sense barreres, tots els divendres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández.
Fins a les 10 del vespre serem al teu costat, avui acompanyada de dos nadalencs que no sé si han gastat aquests més de 600 euros al Nadal 2011. Xavi González i Sònia Burgués, què tal? Bona nit, companys.
Hola, bona nit.
Són moltíssims diners.
Sí, però el que m'hi respecte és que no tinc ni butxaca. O sigui, la butxaca ja no la tinc. Aleshores, no puc gastar res perquè no tinc butxaca.
Exactament. Jo no els tinc, no els puc gastar.
Ostres!
És una regla de tres.
Estem contents per això, Sònia?
Sí, sí.
Però, Sònia, el consum s'ha incrementat una miqueta, uns euros respecte a l'any passat.
Sí, es veu que sí. No sé què... que la gent que pateix la crisi no sé què pense, però el principal conclusió és aquesta, que augmenta.
Exacte, i com que hi ha gent per tot, doncs hi ha gent que pot celebrar, que pot gastar, i aquí no... Hi ha de tot també, la vinya del senyor.
Així potser també t'oblides una mica de la crisi i dius, bueno, fas la manganxa.
La roba s'emporta la palma,
Sí, jo porto la mateixa de fa 6 anys.
Ai, no, home, no, dius que es regala molt de roba.
Perdó.
6 anys. Això és que tens el mateix tipus.
Ara m'has agradat, exacte.
Perquè fas molt esport.
Estic maquíssim. Sempre l'esport prioritari, nena.
Fantàstic. Perquè volia presentar-vos a tots dos, i als oients també, Jordi Martí i Pau Trias, que són representants de l'associació Salut i Esport Solidari. Què tal? Bona nit, companys. Benvinguts.
Hola, bona nit.
Sou una entitat relativament nova, recent nascuda.
Sí, bueno, la idea va començar, de fet va començar a l'abril. Nosaltres vam fer un curs d'afectats per TDAH i, bueno, ens vam conscienciar perquè vam veure patologies que afectaven un sector de població i també vam descobrir, per exemple, en el meu cas, que jo també era hiperactiu.
Què dius, ara? Sí, en el curs ho vas descobrir?
Sí, llavors, clar, entens moltes coses de les que et passaven a tu. I la nostra consciència també es va anar ampliant i vam iniciar un projecte amb el qual volíem portar la nostra passió, que és l'esport, a tota la gent que patia una mica amb aquestes patologies i la gent també que una mica té algun tipus de discapacitat, no? D'apropar-nos a ella i que puguin fer esport també, perquè el creiem que és molt important.
A quins col·lectius us adreceu? No només a persones afectades per TDA, també no. A altres col·lectius amb discapacitats i sense.
Sí, sí. Sí, sí, sí.
Sí?
Ens adrecem a tots els col·lectius amb diferents patologies.
Mm-hmm.
TDA, de tot. Bueno, de tot. Totes les patologies, amb i amb sense patologies, a l'esport.
Més que res, bueno, sí. El que comenta una mica el que vol dir el Jordi és que l'esport, nosaltres, a nivell personal, estem treballant amb gent que, sense cap mena de patologia, simplement perquè li agrada l'esport, alguns de nosaltres venen de l'àmbit professional, i ens trobem amb casos també que, per exemple, gent que és totalment normal no té recursos per continuar un esport. Però l'associació també va dirigida a aquestes persones que de vegades es dediquen a un esport però no tenen els recursos per continuar fent aquesta activitat, nosaltres donar-li suport. I aquesta gent no pateix cap patologia.
Vols dir que hi ha moltes persones que no tenen un accés via econòmica a practicar un esport i aquí esteu vosaltres per cobrir aquestes necessitats.
Clar, ara mateix, amb el temps que corren, què passa? Que molta gent... si pot estalviar-se calés amb que no tenen de retallar perquè no facin activitats esportives, estem en un punt que, clar, l'important de les famílies que és ara menjar, pagar el col·legi i poca cosa més. Uh-huh. Llavors, clar, nosaltres anem adreçats també una mica a intentar incentivar que això no es perdi. Una cosa que és tan important en la formació d'una persona com l'esport, que es continuï fent això.
Salut i esport solidari, d'aquí lo de esport solidari, sí. Perquè realment sou molt esportistes, tots
sí,
dos.
Sí, sí,
i l'esport canvia la vida? Ens ajuda?
Sí.
De quina manera? A veure.
Per mi l'esport és la millor educació que hi ha. O sigui, l'esport et dona valors, et dona sacrifici, t'ensenya molt. Per mi, la millor educació.
Quin esport practiques tu, per
jo
exemple?
Jo vaig practicar natació i waterpolo durant 12 anys i m'ha ajudat per tot. Per tot.
T'ha ajudat a construir una personalitat i entendre el concepte del sacrifici, deies.
Sí, 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 sacrifici.
La necessitat d'esforçar-se.
Si vols alguna cosa, tens que...
Uh-huh.
Tens que esforçar-te.
Activitats que organitzeu?
Mira, jo... la meva major experiència és en l'àmbit del tennis, però a part d'això, falta la Silvia Pedreño, que bueno, ha estat malalta, ens hauria agradat molt que hagués sigut amb nosaltres. I ella, la seva vessant, ella es porta tot el tema de ioga, tai chi, pilates... ara mateix tindríem, però gairebé per triar i remenar.
I aquestes activitats com arriben a la persona amb discapacitat o a la persona sense recursos?
Pues nosaltres estem intentant, vam començar a bellugar-nos per trobar un local... A Brera. El que passa és que tot anava bastant ben encarat, però es va torçar una mica.
Ja.
I ara, juntament, hem començat a parlar amb l'Hospitalet, amb l'Ajuntament de l'Hospitalet, i, bueno, amb la Fundació de Veïns de l'Hospitalet, també, i sembla que la cosa va molt millor, no? Que està prenent un altre ritme les coses, i esperem que dintre molt poc tinguem un local.
Un local on poder fer les vostres activitats.
Sí, sí, sí.
Sí. Dins d'aquest col·lectiu, o sigui, del col·lectiu de discapacitats, quin és el que en aquests moments podeu dir, doncs mira, d'aquest és el que tenim més gent, de quin? O és diversificat el tema?
A nosaltres estem diversificant molt, hem parlat, és que estem parlant molt amb molta gent, però com ens falta el lloc social per començar a fer-ho, estem una mica pues, pendents de veure on podem fer tot això. Nosaltres, clar, estem també intentant treballar amb molt voluntariat, perquè tot això, el que nosaltres volem fer, clar, amb discapacitats, necessitem gent que col·labori, metges, fisioterapeutes, molta gent relacionada amb tot aquest tema, no? I estem esperant una mica a veure què és el que sorgeix, on ho podem fer, i la gent que vol col·laborar amb nosaltres. Tot això està en moviment. Cap a on anem? Pues les nostres ganes les tenim, bueno, tenim moltes ganes de fer-ho, però sí que estem esperant una mica de resposta. Estem en aquest punt de, sí, volem fer moltes coses, volem dirigir a molts col·lectius, però manca ara el lloc vital per fer-ho.
Sou joves, eh?
Sí. Ah, gràcies.
És que hem volgut, no és casual, hem volgut concloure l'any 2011 amb dos joves que hi ha aquí al programa, però ja s'ha parlat de la Sílvia Pedreño també, que han posat en marxa una iniciativa sense recursos, en aquest cas per fer arribar a l'esport allà on calgui, sobretot a col·lectius en risc d'exclusió social, que és un projecte nou, que ve de gent jove.
Perfecte.
Que ens ha de... O sigui, no tothom...
No, és que és la clau.
Ha perdut l'ànim.
Clar, és que és la clau. És
i
que...
la desesperança.
És l'esperança.
És aquí on està el tema. Amb la gent jove, aquí està.
No esteu cremats. Penseu que us sortiran bé les coses. Sí. Que tindreu seu social, que aconseguireu muntar activitats, que arribaran a la població sense recursos o amb discapacitats.
És que, a veure, tornant a lo que parlàvem abans de l'esport, jo suposo que tot això ho apliquem amb l'esport. Moltes vegades les coses no surten bé. Generalment no surten bé, perquè arribar a nivell professional n'arriben quatre. Llavors, tu tens de lluitar contra algú i tens d'esforçar-te, i al final el que et quedes és jo faré el millor que pugui, i fins on arribi jo m'ho marcaré el temps. És un procés natural, però jo vaig a fer-ho el millor que pugui. Llavors, això es tracta, nosaltres hem començat amb això, amb aquesta filosofia. On arribarem? No ho sé. Però que tenim ganes de fer-ho? Sí, doncs fem-ho.
De quina manera es pot col·laborar amb vosaltres? La gent que ens escolta i...
Mira, nosaltres ara mateix, la veritat és que no portàvem cap mena de no, és que no tenim ni seu social, ni res.
Ni pressupost per fer tríptics.
Mira, el tríptic sí que el tenim. El que passa que, per exemple...
Però sí que teniu pàgina web.
A la pàgina web hi ha un apartat que posa col·laborar, em sembla que posa.
Sí.
I allà posa un número de compte i... amb un euro, en qualsevol cosa pot ajudar a l'associació.
Veus molt bé, Jordi.
O un monitor que sí, esportiu que us que sí. ofereixi per fer sí, classes, o entitats que us ofereixin públic per fer arribar les vostres activitats. Sí. 3w.associacioaces.org. És correcte, oi, Jordi?
Sí, sí.
3w.associacioaces.org. Aquí us tenim ja en pàgina web i plataforma, i amb totes les activitats que voleu portar a terme. Però heu fet alguna experiència en concret?
Mira, nosaltres vam fer
la presentació
sí. a Fundomania, on van venir diferents col·lectius i vam explicar una mica el projecte amb entitats que podien estar interessades. Això va ser el nostre primer pas. I ara aquí pues, estem en aquest punt. A veure si s'engega tot una mica.
Segur que s'engega, segur.
Home, nosaltres creiem que sí.
Segur. És la força que teniu, amb l'experiència que és l'esport, el que dona, i a sobre donar aquesta experiència amb gent amb discapacitat, segur que us funciona.
O sense recursos,
i sense recursos.
Molt important, la gent que vol practicar un esport i no té diners per costejar-se aquesta pràctica esportiva.
Exacte. No? O sigui, jo estic convençut d'això. Ara, esclar, des d'aquí es fa la crida. Això és un maco, no? I això, per això he vingut també, no? De dir, vinga, nois, ajudeu-nos a tirar endavant això. Però amb la força que teniu, segur, segur.
L'esport canvia la vida? Què diríeu?
Sí, completament.
Sí?
Sí.
A veure, si practiquem esport, en què ens pot canviar l'estat d'ànim, per exemple? Quan no surten bé les coses, home, i el panorama extern és com és...
Jo crec que quan un fa esport se n'oblida tota la resta, no? És ser amb si mateix. És el moment en què tu et pots trobar tu mateix. Sí. I te n'oblides una mica dels problemes que puguis tenir al teu voltant i fins i tot ets capaç de raonar i de desintoxicar una mica, no?
Uh-huh. La vostra seu social sembla ser que la tindreu a l'Hospitalet.
Sí, esperem que sí. Mm?
O sigui que us seguirem la pista. De moment a www.associacioaces.org és on trobem tots els projectes de Jordi Martí, Pau Trias i Sílvia Pedreño, tres joves que aposten per fer arribar l'esport a persones amb discapacitats, també a persones sense recursos. Enhorabona, no?
I tant, i tant.
I tant.
Joves amb projectes nous. Magnífic. Per tancar 2011. Magnífic. Amb il·lusions i amb esperances.
Jo crec que mereix un aplaudiment, de veritat.
Sí, doncs vinga, li fem un aplaudiment. En aquest programa ens agrada molt aplaudir les bones iniciatives, perquè no us desanimeu i continueu endavant. 3w.associacioaces.org. Una abraçada molt forta, companys.
Igualment.
Vinga, continuem a Catalunya sense barreres. Ara repassem notícies, oi, Sònia?
Sí? Vinga.
Vinga, doncs l'actualitat del sector de la discapacitat en tan sols 2 minuts.
L'actualitat informativa de les persones amb discapacitat a Catalunya sense barreres.
I les notícies d'aquesta setmana ens expliquen que Benestar Social i Família publica al seu web les dades de la dependència a Catalunya.
El conseller Cleries destaca que la iniciativa neix de la voluntat de fer arribar la informació a la ciutadania amb total transparència i rigor. Les dades s'actualitzaran amb regularitat a través de www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/dependencia/dades.
Una iniciativa positiva, tot i que altres dades indiquen que Catalunya retrocedeix en les prestacions per dependència de notable a B. 6,5 n'és la nota assignada segons el dictamen de l'Observatori Estatal.
Amb aquest descens, Catalunya ocupa el 8è lloc en la classificació de les autonomies en matèria d'aplicació de la llei de la dependència. La llista li capçalen el País Basc i Castella i Lleó amb un excel·lent en el dictamen.
I el telèfon de benestar social precisament passa a ser de pagament. Ara el 900, 300, 500 es derivarà al 012.
Segons el Departament de Benestar Social, mantenir el telèfon gratuït suposava un cost de 700.000 euros anuals. Des del 012 es podrà donar resposta a l'estat dels expedients i la consulta de pagaments, les demandes més freqüents. Les línies de violència de gènere i de la infància seguiran sent gratuïtes.
Informació social a Catalunya sense barreres.
Més notícies. Fundació 11 destinarà més de 73 milions d'euros a projectes d'ocupació i accessibilitat durant 2012. El patronat de l'entitat ha fet balanç de l'any que estem a punt de tancar. Què diuen les dades, Sònia?
Doncs que s'han creat més de 5.300 llocs de treball per a persones amb discapacitat el 2011. També s'ha contribuït a la creació i consolidació de 400 places ocupacionals. Més de 5.900 persones discapacitades s'han beneficiat dels cursos de formació impartits per Fundació 11.
I Miguel Gallardo llança la versió online de Los viajes de María. Es tracta d'un còmic senzill i fresc que només està disponible a internet al preu de 1,99 euros.
El dibuixant català hi plasma retalls de viatges que ha fet amb la Maria, la seva filla autista. Recordem que Gallardo va protagonitzar l'any passat Maria i jo, un emotiu documental basat en el còmic homònim de Gallardo, que va ser Premi Nacional de Còmic al 2008.
I tanquem les notícies amb una de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, que habilitarà una residència per a 15 persones amb discapacitat intel·lectual.
Estarà ubicada a 4 pisos de protecció oficial del sector Mercat Parc Central de les Roquetes. Cada usuari costarà entre 1.100 i 1.300 euros mensuals subvencionats. L'aportació dels residents serà de 320 euros al mes.
Moltes gràcies, Sònia. I ara temps, com sempre, per refugiar-nos una miqueta a la literatura. Mercè Guiu i Carme Raix ens fan les seves aportacions al programa de Nadal de Catalunya sense barreres. I thought I was smart. I'd won her heart. Didn't think I'd do. But now I see. El calidoscopi de Mercè Guiu.
Preparem un Nadal diferent, solidari, adquirint la popularment coneguda flor de Pasqua, vermella o poinsettia, podem contribuir al desenvolupament d'una de les zones més pobres i necessitades d'Índia. Busqueu el distintiu Korma de la Fundació Vicenç Ferrer. Per què no viure l'esperit nadalenc tornant a les postals solidàries? I quan pensem en Amics Invisibles i altres detalls, el comerç just és sempre una opció vàlida, econòmica, i que evita l'explotació laboral. També és una manera d'apreciar l'artesania i d'educar els més petits de la casa en valors. Penseu en escampar la boira i conèixer indrets, inclús exòtics. Els camps de treball i els itineraris solidaris són una bona alternativa de ser viatger o viatgera, conscient i solidari, i no turista de càmera i res més. Desitgem, des de Catalunya sense barreres, que gaudiu del caliu de les persones que us estimeu. Bones festes.
Poesia per a la convivència, amb Carme Raig.
Caient a dojo dalt del firmament, enjogassades i lliscant del pit, volves de neu fan un camí d'oblit quan mor aquesta tarda dolçament. Més una estrella brilla resplendent, el cor del món es m'ha perdut i un crit se sent de l'home dins de la clara nit i un dolç pastor du al braç pa de forment. Si les petjades han deixat brodat un caminoi de goig en la foscor és perquè el terme no t'hi perdis tu. Ningú no es para en el camí nevat i el món no sent mudada la raó si plora o riu un infantó tot nu.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Quin tema més maco us presentem tot seguit. Pirena, la ruta blanca dels Pirineus, està a punt de començar el 21 de gener, concretament. I hem trobat un músic amb discapacitat, Felipe Cartas, que s'estrena en aquesta aventura. És per això que està amb nosaltres a Catalunya sense barreres, a pesar de que està en ruta de viaje, perquè va visitar a su família en Navidad. En qualsevol cas, nos atiende les de Madrid. Felipe, què tal? Buenas noches, bienvenido a Catalunya sin barreres.
Hola, buenas noches, Ana. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bueno, pues, a ver, Felipe, cuéntanos. Sabemos que la gente que participa en Pirena, en esta carrera por la nieve, con trineos, con perros preciosos todos ellos, pues tenéis espíritu de superación, os caracteriza a todos. Pero bueno, tú, un afectado por poliomielitis, que va en silla de ruedas, que además no estás en tu mejor momento a nivel físico, ¿cómo te ha dado por meterte en esta aventura, Felipe? Cuéntanos.
Uf, pues la verdad es que es la materialización de un sueño, bueno, pues que he ido de alguna manera arrastrando. Conocí a las personas que ya habían participado en otras ocasiones en Pirena y me habían hablado. Yo he practicado siempre deporte. La montaña ha sido un hábitat muy cercano a mí. De hecho, vivo en la Sierra Oeste de Madrid, muy cercano a la Sierra de Gredos. Y conjugar nieve, naturaleza, valores como los que difunde Pirena, los perros, convivencia, en fin, eran muchas cosas como para no desearlo. Y bueno, en un momento dado incluso me postulé yo de manera particular con Pirena diciendo, bueno, pues aquí estoy, creo que soy un deportista, me divierto y bueno, creo que cumplo las condiciones, pero finalmente ha salido de otra forma. Ha salido como ha salido el anterior Musin Agustín. Por cuestiones laborales no lo puede hacer y bueno, como yo de alguna manera he estado muy en contacto con personas que practican deportes de invierno, pues me lo ofrecieron y claro, imagínate lo que dije nada más proponérmelo.
Pues ya ves, te vino pues, para poner no sé, con un regalo, me sí. Parece. ¿Eh? Oye, porque vamos a ver, Felipe, yo quiero que tú expliques un poquito brevemente a ver cómo te lo montas ahí en medio de la nieve, si normalmente vas en silla de ruedas, cómo te subes al trineo, vas con un muser muy experimentado, el cántabro Jorge Aurelio Ruiz, pero tú tienes tu trabajo, ¿eh? A ver, ¿cómo te vas a organizar en una salida, en una etapa?
Tú lo has dicho al principio de esta conversación tan agradable que me estreno. En principio sí sé cuál es la mecánica, la técnica, pero en una carrera de trineos nunca he participado. Sí tengo experiencia en otro tipo de carreras, de competiciones, practico esquí adaptado y bueno, me gusta el deporte. A mí, a mi compañera, a mi mujer Conchi, nos gusta el deporte y lo practicamos con ganas. Ahora, lo que sí tengo claro es que voy a poner el máximo de mi parte para que con la enseñanza que es larga y tendida de Jorge, lleguemos lo más lejos posible. Hoy por hoy mi ilusión es acabar la carrera, es una auténtica aventura acabar.
Pero oye, es que estos perros vuelan por la nieve.
Vuelan por la nieve, y más cuando van cuesta abajo, por una pista
pues
nieve.
Pues imagínate, como para que te salgas del trineo, Felipe, por Dios, si te quedes más discapacitado sí. Todavía.
No, vamos atados. Yo, de hecho, no podría sino competir. Vamos atados y llevamos unas sujeciones. Es un trineo de condiciones normales, pero sí que está adaptado para que nosotros, digamos, para que hagamos un bloque con el trineo, porque si no, Jorge detrás, pues controlará el peso del trineo más mi propio peso en las curvas, como veréis en la televisión, bueno, pues hay que jugar mucho con los contrapesos.
Sí, pero tú, Felipe, espabílate, no confíes mucho en Jorge, que tú ahí tienes que poner de tu parte, por no sé acaso que...
Al final no es cuestión de confianza, es cuestión de que él sabe mucho más que yo. Este primer año, no te digo que...
Pero tú pareces espabilado, Felipe, yo te veo muy espabilado, pareces un veterano en Pirena. Tantos nervios que nos comentabas cuando preparábamos el programa, yo te veo ahí, vamos, marcando, sí, bueno, marcando línea, sí.
Porque eres muy agradable, Ana.
No, ni mucho menos. Es que...
Felipe, sí. Hola. ¿En otras Pirenas ha participado gente con discapacidad?
Sí.
Entonces, para ti, esta experiencia, ¿qué te comenta la gente que participa normalmente en Pirena? ¿Es agradable?
Sí, disculpa, es que no te he oído bien la última.
¿Qué te comenta la gente, las personas que ya han participado en Pirena con alguna discapacidad?
Bueno, pues me comenta a grosso modo lo que te...
¿Hay diferencias?
Realmente, ¿hay la vivencia es muy fuerte. Quizás no es el adjetivo más didáctico, más ilustrativo, pero realmente es así. Bueno, es 15 días viviendo con personas que, bueno, en mi caso van a ser personas desconocidas, como en el suyo la primera vez, ¿no? Realmente dependes mucho de ellos. Pero estás rodeado de buena gente, de solidaridad, de perros. Todos los que hemos participado en Pirena sentimos algo por los animales.
Oye, fíjate que nos cuentan, Felipe, que de verdad que los perros allí son los reyes. Son auténticos, claro, los protagonistas, un trato excelente. Antes de entrevistarte a ti, hemos charlado con dos jóvenes, Jordi y Pau, que están montando una asociación para hacer llegar el deporte a personas con discapacidad y a personas que no tienen recursos y no pueden practicar un deporte. Tú, que eres una persona con discapacidad, hemos dicho que tienes poliomielitis, afectado por la polio, ¿cómo te cambia el deporte la vida? No solo esta experiencia de Pirena, sino toda tu trayectoria como deportista, que es muy amplia.
Sí, sí. Bueno, probablemente ha moldeado mi vida. No es que me la haya cambiado, probablemente ha moldeado. Al principio hablabas de la superación como una forma de vida, prácticamente. Bueno, no es que la superación nos la ponga el deporte, nos la ha puesto la sociedad llena de problemas. Desde el principio, la superación, en nuestro caso, es un escalón. O sea, que nos lo ponéis fácil, vamos. La mayoría de la gente nos lo pone fácil. Otros nos lo ponen más difícil, porque cuando nos lo arreglan todo, como ahora me va a pasar en Pirena, me siento más integrado y tengo que responder a su nivel. El deporte para mí siempre ha sido una fuente de endorfinas. Cualquier problema que tenía, si empezaba a hacer deporte, ejercicio físico...
Se te pasaba, vaya. Oye, Felipe, pues mira, te vamos a llevar este aplauso muy fuerte de todo el programa, ahí que estás en ruta para visitar a tu familia en Madrid, por tu valor y para que te vaya muy, muy bien esta experiencia en Pirena. Y te voy a llamar cuando acabe la carrera, el 5 de febrero, ¿vale? Venga, un abrazo y felicidades, Felipe. Gente com tu canvia el mundo. Gent com el Felipe Cartas canvia el món, clar que sí. Nosaltres continuem a Catalunya sense barreres. Us heu quedat estupefactes, oi?
Sí,
energia aquest jove, eh?
Aquí està la clau, l'energia.
Quina energia.
Les ganes.
Supernerviós.
I quin camí per integrar-se.
Sí. Doncs mira, ja veus. Toquen ofertes laborals. Montse Clotet, bona tarda. Les portes preparades, oi que sí?
Preparades i a punt de dir-les.
Doncs vinga, ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur són aquestes.
Ofertes laborals per a persones amb discapacitat a Catalunya sense barreres.
Doncs comença amb les ofertes d'avui a la capital catalana. Una empresa del sector de la neteja requereix comercial per mantenir i ampliar cartera de clients.
Amb cicles formatius de grau mig o experiència que el qualifiqui. Ofimàtica a nivell usuari, carnet de conduir i vehicle propi. Jornada complerta amb horari flexible.
També a Barcelona, agència de viatges cerca venedor sènior.
Per l'atenció, assessorament i venda a clients d'empresa i grups amb discapacitat o sense, i per les gestions administratives que en deriven. Diplomat en turisme o en batxillerat, domini del programa Amadeus i es valora l'anglès. Jornada completa.
A l'Hospitalet de Llobregat hi ha una vacant de coordinador de formació.
Pels dissenys de plans de formació, el seu control i coordinació. cal cicle formatiu en administració, ofimàtica, bon nivell de català i castellà i experiència en formació. Jornada completa i contracte indefinit.
Anem ara fins a Tarragona, on necessiten conductor de matèries perilloses per fer rutes establertes.
Cal carnet de conduir C+E+ADR i experiència prèvia com a conductor. Jornada completa.
Tornem a l'Hospitalet, on s'ha de cobrir un lloc de treballadora tèxtil per marcar i tallar pantalons. Oh, patrons.
Es valorarà qualsevol formació relacionada amb el tall i el patronatge i l'experiència aportada. Jornada parcial de 30 hores setmanals.
I ja per acabar les ofertes d'aquesta setmana, tornem a Barcelona, on cerquen expert en xarxes socials.
Per treballar presencialment o des de casa, dissenyant estratègies promocionals online, cal ESO, batxillerat o formació relacionada amb la comunicació. Jornada parcial de 9 a 13 hores.
Totes aquestes ofertes i moltes més a www.portalento.es o al telèfon de FSC Inserta 93-238-4949, 93-238-4949. Més Nadal a Catalunya sense barreres, ara de la mà d'Ignasi Sanyanís i Pedro Curado. Junts fan un cop d'ull al que passa al panorama polític i ecològic del país.
Un món més suau és possible, amb Ignasi Sanyanís.
Bon vespre, amics oients. El Ministeri de Medi Ambient serveix per quedar bé. És un ministeri que abasteix molt i poca cosa més. Se sol associar amb la natura, amb el medi natural, i potser per això se sol incloure dins del Ministeri de Medi Rural o, com ara, dins del d'Agricultura. Res més lluny de la realitat. En teoria, tota l'acció del govern hauria d'estar impregnada del respecte pel medi ambient. Malgrat tot, si en algun lloc resulta útil aquesta cartera, sens dubte seria dins del Ministeri d'Indústria i Energia. És aquí on es concentren la majoria de problemes mediambientals, a més dels més greus. Desitjo al nou govern central, i en concret al seu president, Mariano Rajoy, el màxim nombre d'encerts possibles. Per això s'ha envoltat d'un equip d'íntims col·laboradors que coneix el detall. Trobo a faltar, però, ministres de procedència distinta a la formació del Partit Popular. En aquest sentit, cal remarcar la joventut, la recent maternitat i la discreció de la vicepresidenta i ministra portaveu Soraya Sáenz de Santamaría, que, tot sigui dit, no es va posar en política, sinó que la van posar gràcies al seu currículum. Bon i suau Nadal tinguem tots plegats, govern i governats.
Pedro Curado, l'ull crític de la política social.
Buenas noches. Hoy sería día de hablar de turrón, de fiestas, de alegría, pero voy a hablar de donde duermen los niños del mundo. Reportajes que están saliendo en televisión, en prensa. Niños que duermen a la orilla de un río en un barracón. Niños que duermen en un basurero metidos en la rueda de un camión. Niños que duermen en un sofá podrido y alrededor llenos de ratas. O niños en los cuales nada más que escuchan disparos y bombas. Ese es el mundo que nos dejan nuestros políticos. Nuestros políticos que sí que están durmiendo. Están durmiendo porque no son capaces de solucionar el problema de nuestra infancia. ¿Qué mundo le vamos a dejar? Un mundo de desastre, de penas, y bueno, pienso que despertarán a tiempo, aunque pienso también que están en el sueño interno de la discapacidad mental. Buenas noches.
Escolta, Catalunya sense barreres. No és igual si t'ho expliquen. Ana Hernández.
I entrem ja a la part final de Catalunya sense barreres, avui amb un tema excel·lent per celebrar el Nadal amb l'esperit que ens caracteritza a tot l'equip del programa. Sabeu que habitualment cada quart divendres de mes tenim aquí les tertúlies sobre lectura fàcil a Catalunya sense barreres, un espai que fem en col·laboració amb l'associació Lectura Fàcil. Bé, aquesta entitat recentment ha fet el lliurament dels primers premis Bones Pràctiques, on s'han distingit iniciatives que fomenten la lectura fàcil per col·lectius en risc d'exclusió. Entre els premiats hem trobat un que, clar, com no entrevistar-lo al programa? Totes les bones pràctiques són fantàstiques, però aquesta, especialment, que la tenim tan a prop d'aquí, dels estudis centrals de Ràdio Estel, a 3-4 carrers tenim la Model de Barcelona, el centre penitenciari. Sabem que hi ha un grup de reclusos fa estones al voltant de la lectura fàcil. I nosaltres hem trobat l'experiència fantàstica, admirable, i voldríem que aquest missatge sonor arribés a aquests reclusos. Felicitats i endavant, companys. La lectura fàcil us portarà molt a prop nostre. Avui ens acompanya al programa Laia Castell, és bibliotecària del Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona, la Model. Què tal, Laia? Bona nit,
molt bé,
benvinguda.
Bona nit.
També Montse Flores és autora de Lectura Fàcil i conductora del Club de Lectura Fàcil de la Model. Què tal, com estàs, Montse?
Molt bé, bona nit.
I Xavier Vives és conductor també del Club de Lectura Fàcil. Què tal?
Hola,
bona nit. Felicitats a tots tres pel Premi Bones Pràctiques. I també felicitats a les persones, en aquest cas als reclusos, que han fet possible que la vostra feina sigui una bona pràctica. Ens agradaria que ens expliqueu una mica com és una d'aquestes sessions. Que ens acosteu a les persones de la Model que es reuneixen un cop a la setmana,
sí,
al voltant d'un llibre de lectura fàcil. Com és? Volem saber-ho.
Doncs es comença quan venien la Montse i el Xavier a dinamitzar el grup de lectura. Començàvem explicant una anècdota sobre relacionada amb la lectura que hagués sortit a les notícies o que així hagués passat personalment. I després passàvem a llegir, cada intern llegeix una part del llibre, la part que ell vulgui, qui vulgui, si algú no vol llegir, no té per què llegir, i van llegint en veu alta i anem comentant el que no entenguin o cadascú pot fer el comentari que vulgui.
I per què la lectura fàcil? Perquè no un llibre qualsevol, sinó un llibre de lectura fàcil.
Perquè és un format que permet que gent que té dificultats lectores, ja sigui per discapacitat o perquè no ha llegit mai i vol començar a llegir, o perquè no entén un idioma i vol aprendre'l, permet realment introduir-se i poder llegir i entendre el que llegeixen.
En persones com Montse Flores i Xavier Vives és que aquesta feina és possible. Ells són voluntaris. Heu fet de forma voluntària aquesta tasca?
Sí.
Sí, sí. Uh-huh.
Què us ha motivat? Què pensàveu que trobaríeu en una tasca tan i tan especial i específica alhora?
Bé, jo sempre he pensat que el fet de llegir és un dret i no tothom pot accedir a la lectura i, per tant, doncs, practicar la lectura dins d'un context penitenciari on estàs mancat de llibertat, doncs podia ser també obrir una porta al coneixement i obrir una porta a les emocions, i penso que compartir el nostre temps amb d'altres companys doncs no té preu.
Jo afegiria el que diu la Montse, que es tracta d'un àmbit bastant estereotipat i amb uns prejudicis, i sempre ja cal donar una oportunitat, i crec que tothom se la mereix. I aquest espai de lectura és una oportunitat més per airejar-se dins d'aquests ambients.
Explicàveu el lliurament de Premis Bones Pràctiques, que era una de les activitats amb molt poca absència.
Sí, sí, venien... Es fa només un cop a la setmana, i això és normalment els interns sempre busquen fer activitats que siguin cada dia, que es tinguin tot el dia ocupats. I clar, que vinguin, s'apunten a una activitat que sigui només un dia, és difícil, i venien, i que vinguin, i sí. Mm.
I què us deien? Quan arribàvem amb el seu llibre, havien fet els deures, havien llegit?
Home, estaven contents. A mi el que més em va emocionar és que quan vam començar hi havia molts interns que mai havien llegit o que si havien llegit no entenien el que llegien i gràcies a aquest format de la lectura ens deien és el primer cop que entenc el que llegeixo. Per tant, jo crec que la lectura fàcil aplica el principi de democràcia lectora i això és molt important.
Jo recordo que també quan començàvem les sessions es veies engrescats, però realment l'engrescament que les veies, jo em vaig fer real quan vaig veure que inclús a l'acabar la sessió demanava el llibre perquè se m'emportessin. Una cosa és vindre a la sessió i dius, mira, vinc perquè m'interessa o perquè tinc que complir, i una altra cosa no, és que vull el llibre, vull continuar.
Uh-huh. Els beneficis de la lectura pels interns, vosaltres que coneixeu bé aquesta experiència, quins serien?
Per mi, bàsicament, com a beneficis, aprens a conèixer, aprens a compartir, i llegint descobreixes coses que potser tenies molt amagades.
Uh-huh. Crec que també la lectura és una eina que et proporciona arribar a emocions i sentiments, que en un entorn aquest no és fàcil. I aleshores, clar, que s'obrin i obrir-te tu amb ells és una gran ajuda.
Laia, tu ets bibliotecària del centre penitenciari, per tant, tens quins fons de llibres?
Ara mateix, entre 6.000 i 7.000 volums en tot el centre.
Uh-huh. De lectura fàcil, quants?
De lectura fàcil, 30.
30 llibres? Home, són minoria. Són els que Montse i Xavier, per arreglar aquesta cosa, hem de fer més producció.
Evident.
Com és l'índex de lectura a un centre penitenciari? Els reclusos van a buscar llibres o no?
Sí, hi ha persones que ja són lectors de sempre i aleshores ja saben quins llibres demanar i quins autors els agraden i ja demanen en concret. Després hi ha altres persones que no han llegit mai però volen ocupar el temps i veuen amb la lectura com una estona per oblidar-se de la més i aleshores volen començar a llegir. I després també hi ha persones pues, que no llegeixen llibres però llegeixen revistes, llegeixen diaris.
Ens agradaria saber com la lectura fàcil s'ha fet un foradet a la teva biblioteca. Perquè de 6.000 títols, uns 30 de lectura fàcil, és un primer pas. Ja està dins la lectura fàcil de la Model. Però com...
Sí, vam començar demanant préstec a la Central de Préstec i Serveis Especials de la Generalitat de Catalunya, que està molt bé perquè pots demanar, et fan lots i te'ls porten i després te'ls venen a recollir. I això, clar, és fantàstic. Te'ls deixen 3 mesos. I aleshores la biblioteca no tinc pressupost per adquisicions de llibres i ara actualment els que tinc són del premi que vam guanyar de lectura fàcil.
Que eren 30, oi?
Sí.
Són els mateixos que tens al fons, cara. Ja, bueno, veus, pues, havíeu de fer el Club de Lectura Fàcil per guanyar aquest premi Bones Pràctiques. Ja teniu material, companys. Continuareu vosaltres com a voluntaris a la Model?
Aquest any jo per temes de feina no hi puc col·laborar, però l'any que ve sí, i tant.
Jo fins ara per les persones tampoc he pogut, però la meva intenció és a partir de l'any que ve al gener ja tornar a incorporar-me ja.
Al Club de Lectura Fàcil, concretament.
Sí, uh-huh. Sí.
Bé, què us ha portat aquesta experiència? A tots plegats, a la Laia com a professional d'una biblioteca en un centre penitenciari i a vosaltres després en contestareu com a voluntaris.
A mi m'ha portat tenir més contacte amb els usuaris de la biblioteca. Perquè com jo sola gestiono la biblioteca, doncs a vegades estic fent moltes coses de gestió i catalogant els llibres i com més feines de despatx, no tinc temps per fer activitats i relacionar-me més amb els usuaris. I aleshores que ells vinguessin, doncs a mi... també, jo ara, de fet ara el grup de lectura l'estic portant jo sola, perquè si no venen... a mi m'ha agradat molt l'experiència, ens ho hem passat molt bé. I si no havia fet mai cap activitat, jo, dinamitzant una activitat...
T'has quedat sense voluntaris i el Club de Lectura Fàcil havia de continuar.
Sí, vaja. Sí, perquè ho demanaven.
És fantàstic aquesta demanda. I vosaltres, què us ha portat aquesta experiència com a persones voluntàries?
Per mi ha estat molt gratificant veure l'evolució lectora dels usuaris i sobretot veure doncs, el seu agraïment, no? Que ens deien gràcies per regalar-nos el teu temps. I per mi això era important.
Jo crec que el mateix que diu la Montse. Primer de tot, l'agraïment que veus per part d'ells. I després jo, a nivell voluntari, com altres associacions que he col·laborat, el que em satisfà més és que allò que comença es continua. perquè no queda amb algú d'un temps, sinó que hi ha una continuïtat i hi ha una demanda.
Realment nosaltres pensem que la màgia funciona. I la Montse Flores té una anècdota que ho demostra. Al voltant de la lectura fàcil, sí. I del club de lectura fàcil de la Model.
Sí, jo quan vaig escriure el meu primer llibre de lectura fàcil, L'aigua del Rif, el vaig escriure perquè en aquell moment era tutora d'un noi marroquí, d'un adolescent, i un noi que em deia que tenia molta por d'arribar a ser com el seu germà, que estava tancat en un centre penitenciari. Aleshores, jo vaig escriure aquesta novel·la. L'únic moment real de la novel·la és que hi ha alguna persona que està tancada. Quina va ser la meva sorpresa quan, tornant de vacances de Nadal, el primer dia que començàvem a llegir L'aigua del Rif a la Model, em trobo el germà del meu alumne a l'aula. Per tant, llegir L'aigua del Rif amb el protagonista per mi va ser fantàstic, molt emocionant, perquè a més ell no ho sabia i jo sóc de Rubí. Quan llegíem fragments on sortia la ciutat, no? Rubí, ell deia, mira, mira, és mi ciutat, jo també soy rifeño. Clar, jo pensava, que eres tu? Clar, al final jo li vaig dir que era ell i va ser molt emocionant. I a més, les casualitats o els petits regals de la vida, no? Que sense voler-ho, ell va llegir La seva llibertat. I a mi em faria molt feliç que ell algun dia doncs, pogués dir La seva llibertat i fer-la real, no?
Que bonic, eh? Poques vegades estic a punt de plorar el programa, però ara és una d'aquestes. O sigui que un aplaudiment per aquesta bona pràctica guanyadora al Club de Lectura Fàcil del Centre Penitenciari de la Model per totes les persones vinculades a aquest Club de Lectura Fàcil. És que fem aquest aplaudiment ple de vida, d'energia i de llibertat perquè un món millor és possible. Molts bravos, molts bravos! Perquè la lectura pot canviar el món! Així tanquem l'edició de Catalunya sense barreres d'aquest 23 de desembre. Una edició molt especial. Avui ens sentim molt a prop dels nostres veïns que estan aquí a dos carrers a la Model. Desitgem unes felices festes per tothom, i tant que sí, aquí, però molt especialment per tota la gent que no ho està passant bé. Nosaltres tornem el dia de Sant Esteve, oi que sí?
Sí.
El dia 26 de desembre, que és dilluns, tornarem a Catalunya sense barreres. Sigueu persones felices i solidàries. Fins al dia 26.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Ràdio Estel.